bona nit a tots els oients. Una vegada més estem aquí amb el programa Converses de Vida, un espai per a la reflexió i l'anàlisi de situacions que vivim cada dia i on podem obtenir els millors recursos personals per afrontar-les amb salut. Ens acompanyen el Ricard Díaz Mallofré, psicoterapeuta i consultor clínic, creador de programes d'humanització en l'acompanyament al final de la vida i el dol. La Sílvia Álvarez, formadora en gestió emocional i especialitzada en final de vida i pèrdues. I el Robert Garrigós, el nostre tècnic.
Bona nit als oients. Bona nit, Ricard.
Molt bona nit.
Bona nit, Robert.
Bona nit, oients.
Pues ja estem una vegada més en el nostre espai. I com vam comentar en el programa de la setmana passada, avui continuarem desmembrant aquest concepte de la diversitat i tot el que comporta i hi ha, diguem, al voltant. I avui ens centrarem en amb el respecte i la tolerància. D'alguna forma, continuant una mica, no sé si vols fer algun apunt de la setmana passada o entrem directament a parlar de la tolerància.
Jo, com a punt d'agi de recordatori, deien que la diversitat era una riquesa de la condició humana, que no només existeix, sinó que l'hem d'acceptar i promoure perquè hom pugui créixer i desenvolupar-se.
És veritat que quan som petits, no?, comencem a tenir ja missatges, no?, que ens aparten d'aquesta diversitat, no? És curiós com en la consulta, no fa gaire, parlava amb una noia de 30 i pico d'anys, que m'explicava que quan era petita, pues ella menjava molt, tenia molta gana, i bueno, no és que tingués sobrepès, però estava pues una mica amb alguns quilos, uns quilos una mica gordeta, no? I a l'escola, pues tothom es ficava amb ella, no? I això la va portar a tenir un control amb l'alimentació molt, molt gran, no? Ha sigut després, ja, quan ha sigut gran, que ha pogut fer el pas de canviar aquesta restricció, no? I aquesta idea de ser igual que els altres, no? I que ha pogut fer un treball cap a la salut, no? Ara pues, ja té una alimentació normal i que d'alguna forma li permet acceptar-se com és, no? I que és diferent a altres, no?
Fixa't que útil aquest cas que tu presentes, perquè quan som petits hi ha un tipus de missatge parental que en diem impulsor, que n'hi ha diversos, però n'hi ha un que és molt curiós, que és no siguis diferent. No siguis que no m'hagin d'avisar a cridar l'atenció, que no siguis anormal, que facis les coses que toquen, que no surtis del grup, que no et facis veure, que no siguis molt visible, no? I inclús que no tinguis molt èxit.
També.
I, clar, tot això no ens donem compte i ens pensem que ho fem amb un fi de protegir aquest nen o nena i el que estem fent és descomptar-lo, treure-li totes les seves capacitats per poder viure d'una forma plena.
I no reconèixer-la, a més, no?
Ves, a vegades inclús opinem dels comportaments, dels gestos, de la forma de vestir, del tipus d'alimentació, de com haig de jugar i a què, a quin esport haig de fer, quin no. O sigui, encara penseu que estem molt, inclús professions, laboralment parlant, que estan encara molt tipificades per aquest control patriarcal que tant en parlem últimament, però que ara ens donem compte que està arreu i està tan impregnat que a vegades és tan sutil que ni el veiem.
Sí, és veritat.
No ens donem compte. I normalitzem actituds de pares joves i de pares no tan joves que inclús els posem com algo d'educació i són de no educació. I això també ens cal avui poder crear aquest moment per reflexió. Si et sembla, començaríem definint què és tolerància.
Sí.
Com sempre anem al diccionari i hem vist que la tolerància és una actitud respectuosa cap a les opinions, cap als sentiments o als actes dels altres, i que el que ens han de fer és que hem de ser capaços de ser empàtics, de ser comprensius, de ser observadors, encara que no coincideixin el que nosaltres creiem, volem i sentim. Però fixa't que sempre estem amb el jo i el tu.
Sí.
I és com que algú ha de guanyar i perdre.
Sí.
I no podem entendre...
Aquesta dualitat, no?
Sí. Que el win-to-win també hi és, i que tu estàs, jo estic, i que podíem trobar un espai d'acord. Però en cap moment jo pretenc que tu modifiquis res. Sinó que jo, si t'estimo i accepto i estic amb tu, és perquè ho accepto tot, no allò que m'agrada. I el que no, no. I això ja forma part del que diu el canvi, no? Jo canviaré, vostè canviarà. No? Ja faré que canvi, canviarà amb el temps. És que la gent no canvia, la gent fa el que té que fer amb la forma que s'expressa.
És curiós, no? Perquè, a més, inclús en les relacions, no? En les relacions de parella, això es dona molt, no? Que inclús que potser has conegut algú que saps que té una sèrie de característiques, no? I dius, bueno, amb mi canviarà, no? Això és que és una pedra d'aquestes que et vas donant un dia i una relació i una altra, no? Fins que, bueno, potser hi ha una maduració i dius, bueno, doncs jo, com tu deies, no? L'accepto amb tot el que té o no. Però que... està com molt, molt arraigat aquesta cosa del canvi, no? De canviar l'altre, no?
Que curiós que això ens dona un poder, eh? Amb mi canviarà. Com si jo fos qui sap
sí.
Què, no? Com si fos algú capacitat per
que
canviar l'altre.
Que tingués una vareta, no? Màgica que...
I quan algú diu que jo he canviat molt a través de la meva dona, la dona se sent contenta, o l'home. I a mi em sabria greu que algú digui que he canviat molt per tu. Uh-huh. És al revés, jo he canviat molt per mi.
Clar.
Perquè he pres consciència, perquè m'he donat compte, perquè he volgut... perquè m'he compromès amb mi i amb tu, i perquè entenc que tal com anava, jo no estava bé o jo no era feliç. Però quan jo canvio per la mare, pel pare, per agradar-te, per ser, aquí ja no som tolerants, que som gent molt impositiva, que fem que allò que jo penso i crec és el que ha de ser. Uh-huh. I aquí l'empatia i aquesta observació que dèiem no existeix. Uh-huh. Després aquí hem de ser molt curosos amb el que vol dir tolerar i amb el que vol dir acceptar perquè les persones es puguin posar en el seu lloc. Quan jo tolero alguna cosa d'algú que no és igual que el meu, no vol dir que ho tingui que fer. Només vol dir que ho tinc que escoltar. Si a mi l'escolta ja em provoca un cert rebuig, jo haig de mirar què em passa a mi, no què li passa a l'altre.
Clar.
I aquí és la lliçó que no fem.
Que normalment sempre anem a veure, o sigui, donem el foco a l'altre, sí. En comptes de posar-lo a nosaltres, no?
A més, has de canviar, has de millorar, has de progressar. A més, i si canvio jo, i si milloro jo, i si progresso jo. Més, com que tot això és lliure, això no ningú ens obliga, aquí la llibertat d'escollir si vull ser tolerant o no. Sí. Hi ha gent que decideix no ser-ho. I això ho viu com una actitud inclús saludable. Bé, que cadascú es posicioni on creu que ha d'estar, però sí que voldria fer com una reflexió avui de tots aquells missatges rebuts a la meva infància que avui recorden en mi que no puc tolerar, que em costa tolerar.
Uh-huh.
I segurament que algun oient i nosaltres mateixos podem veure què va haver-hi allà. I potser jo, quan he sigut pare o mare, què he repetit d'allò? Però a vegades fent tot el contrari és repetir el mateix.
Uh-huh.
Ja sabeu que l'antagònic és el mateix punt. I aquí hem de mirar què és el que ens passa. No sé si tu tens alguna anècdota també viscuda de què he rebut, no?
Bueno, al principi ho has comentat una mica, no? Aquesta cosa de confondre i que quan, pues jo què sé, no? Quan anàvem a casa d'algú, no? Pues allò, no diguis res. Si no et pregunten, no molestis, si t'ofereixen alguna cosa de berenar, digues que no. Totes aquestes coses que quan un és petit, a més, no entens res, no? Perquè dius, bueno, per què tinc que comportar-me així si se suposa que anem a veure algú i que és un acte d'alegria i de trobar-nos i de... I sempre com aquesta cosa molt, molt marcada, no? de com t'has de comportar, no? I no et deixa pues, estar tu de forma lliure, no? Que jo sempre recordo que la meva mare sempre li deia, no? A veure, tu m'has educat i jo sento que tinc una educació, no? Que sé comportar-me, amb la qual no cal anar allò marcant, no? Però és que la meva mare m'ho feia fins i tot de gran, no?
Sí, perquè molts de nosaltres hem sigut criats amb el silenci, hem sigut educats amb el silenci, no? Que és tota aquesta generació que diem callada, que no ha pogut expressar, que no ha pogut dir sí davant d'un berenar, que no ha pogut dir sí davant d'un joc, perquè tot era no demanis, no busquis, no et moguis, no toquis. Perquè quan passava tot això, se m'estimava, se'm reconeixia. I amb allò em deien, que maco que ets. O sigui que bonic i estimat volia dir quiet, callat.
Exacte.
I aquests fills del silenci pues, fa que avui molta gent hagi anat molts anys de teràpia i hagi invertit temps i diners per poder començar a ser ells. I això és molt curiós, veure com tolerar que els meus pares no en sabien més, que van fer el que en aquell moment tocava i sabien que això és un acte d'amor i d'empatia cap a la situació i que jo ara en soc responsable i que jo puc amb mi fer el canvi que tinc que fer. Això es diu estratègia, això es diu compassió, això es diu estimar. I hem d'anar per aquí. No hem d'anar des del retret, sinó hem d'anar des del canvi. I jo què puc aportar a partir d'ara amb els meus fills nets? Què puc millorar a l'espècie i a la condició humana? Tot aquest tema de la diversitat i de la tolerància per entendre que res que és diferent a mi m'empobreix.
Al contrari, no? Ens enriqueix.
I hem de fer nens que siguin oberts a la diversitat i nens que creïn la diversitat, que la generin. Encara m'agradaria veure com aquests pares d'avui, que són joves, poden sostenir que el seu fill s'expressi d'una forma concreta, a través potser d'una pistola, o a través de disfressar-se d'un gènere diferent, o a través de menjar aliments que potser no coneixem, o a través de pensar coses o fer joguines que potser no tenim ni establertes. Ves? Hem de ser capaços d'obrir aquesta ment i aquest cor per donar aquest espai, això ens ho deia Maria Montessori en el seu moment, d'aquest espai de creació i sobretot de desenvolupament creatiu. Fer ment crítica, ment reflexiva i ment que aporti, no que repeteixi. Però jo penso que la tolerància és una virtut, una capacitat que ens dona que les persones canvien i millorin. Però si sempre repetim el mateix, no avançarem mai. I per tot el que és no tolerant és immobilització, és paràlisi. I sabem que sota hi ha altres emocions que mouen això. Per sí que és important entendre com jo em converteixo en un ser valent, en un ser capaç de poder expressar-me de la forma que necessito fer-ho a cada moment. Perquè una cosa que hem d'afegir avui, amb respecte a la diversitat, és que ser divers no és que ho sigui un cop només.
Ja, és ser-ho sempre, no?
Ho soc sempre. I això
què
vol dir?
Que forma part del meu...
Clar, no, això ja no toca. No, això ho hauria d'haver fet fa molts anys. Això, no, això ho puc fer-ho sempre. Això és un dret humà. Jo tinc el dret a canviar, sempre que vulgui canviar. I ningú m'ha d'encasillar, ja tens 40 anys, 50, 60, no sé quants anys tinc. Perquè els anys biològics no em marquen els anys maduratius, personalment. Ves, que hem d'entendre que la diversitat hi és sempre present i que avui allò que jo no veig demà ho veuré i que entre tu i jo avui això que dinem com a normal demà no ho serà. I quantes coses no han canviat?
Moltíssimes.
Aniem parlant com estructures familiars, com la forma d'expressar la sexualitat, el gènere, com la manera d'expressar la política, com la forma de comportar-nos amb els diners i l'economia, com la manera de veure la salut a través de mi o dels altres. Vull dir que tot això ens dona ja una mirada de dir és que la diversitat ha d'estar sempre, perquè ens ha de fer trencar coses per canviar-les i remodelar-les. Quan algú diu jo sóc sempre igual, jo no canvio i no modifico, però sembla una mica de greu. Aquesta persona ja m'està dient jo no evoluciono, jo no tiro endavant, jo no...
Vam fer un programa que parlàvem de la comunicació no violenta, no? Que aquí també encaixaria, no? En poder introduir aquesta forma, no?, d'expressar-nos, que inclogui aquesta tolerància ja, diguem, de forma natural.
Sí. Penseu que aquest mètode de comunicació no violenta ja neix l'any 1960. Marshall Rosenberg va ser el primer creador d'aquest model que parlava de la comunicació no violenta, que era la forma que ens apropava des d'una empatia autèntica i des d'un sentiment de comprensió. Uh-huh. I genera estratègies que no tenen cost personal.
Uh-huh. Estratègies en la relació.
I amb la forma de parlar i la forma de comunicar. La comunicació no violenta té quatre passos, que són molt importants. El primer sempre és ser conscient de la situació, que ens allunya, que ens està, en aquell moment, sent divers. Després, més que buscar opcions per ser iguals, que no cal, és que tu m'expressis què sents davant de la teva forma de viure-ho i què sento jo. I poder escoltar-los, els teus sentiments i els meus. Després, explicar-los què necessito en respecte al que jo he vist, no el que tu vius. I jo igual.
Cadascú expliqui sempre el que necessita.
No què necessites tu. És que tu el que hauries de fer és que tu, quan donem receptes, és quan ja som violents. Però la comunicació no violenta parteix de què veig, què visc, què sento, què necessito. I acte seguit, els dos junts, buscar quines accions prendrem per apropar-nos, però no per ser iguals. No cal que tu vinguis on estic jo, perquè potser el meu lloc no podràs ocupar.
Clar.
Cal que...
I tampoc cal.
No, no cal. Al contrari. Cal que ara, en aquest moment, laboral, marital, de pares i fills, del que sigui, d'amics, puguem trobar aquest espai en comú. Uh-huh. Aquest espai que ens farà ser millors. Uh-huh. Aquesta és l'essència de la comunicació no violenta. Però fixa't que que això remarca la tolerància i dona força a l'empatia. A tot el que estem fent cada dia ho hem de revisar-ho. Si sóc una persona que el que estic donant són pautes i conclusions i judicis, perquè hi ha gent que fa sentències, eh? Si segueixes així, no duraràs gaire. Si em fas això, faràs que jo em passi. Bé, no sé. Després, em fa responsable a mi de coses que no són meves i aquest traspàs de la responsabilitat ja és violent. Això és violència.
És que si revisem el que cada dia diem...
Clar, una persona intolerant és aquella que quan ja no pot obtindre allò que vol, em carrega a mi allò que sent. És com que no m'entens, ara jo estic trist, o estic deprimida, o faràs que em bogeixi, o al final me n'aniré cansada. O sigui, em traspassa a mi el que farà. Quan jo li dic, pues, fes el que tinguis que fer, pots marxar, pots quedar-te, pots deprimir-te, però en tot cas això no ho faré jo, ni això és meu. I quan tornes a anar al jo i el connectar amb tu, torna a veure una altra diversitat, una altra increpància, una altra separació. I això és un procés que es va rotant, és circular, i això ho hem de parar-ho.
Costa, per això, perquè la dinàmica que estem acostumats no és pas aquesta, eh?
No, perquè no ens han ensenyat de petits a ser tolerants. En parlem molt.
Ens omplim la boca de que som tolerants. No?
Fem jocs florals, Sant Jordis, però no ho passem el dia a dia. No ens en recordem. Perquè cadascú dels oients, només que vull revisi quants cops jo parlo escoltant i quants cops parlo receptant, ja veurem on està la violència. Uh-huh. I violència no només és l'agressió, eh? Violència és quan no fas que jo em senti còmode davant d'una situació. Abans parlàvem de la burla, de l'escarni, inclús de la repressió, de l'agressió, de la presó, perquè no penses com jo o com nosaltres. Aleshores, la comunicació violenta és tot un altre camí on està bé com tu pensis, això passarà, això no passarà, aquí hi ha un límit meu i el teu, i farem d'una forma adequada que això tiri endavant. Uh-huh. Va d'això, eh?
I d'alguna manera és una forma de poder treballar, no?, la tolerància, perquè, bueno, si no ens han ensenyat, sí que puc ara, a partir d'ara, no?, del moment en què soc conscient, bueno, fer coses per poder ser més tolerant, no?
Sí, perquè tampoc, jo sempre dic a la gent que tampoc cal ser molt tolerant i poc, eh? Uh-huh. Cal que el concepte de tolerància el tingui present. Que en el moment que jo començo una relació, una interacció amb una altra, em posi en posició tolerant. Que només vol dir això, observar i estar atent a el que està passant. I no des d'un silenci. Aquí Marshall ja diu que és al revés. És d'una acció.
Ah, o sigui que no es tracta d'aquest que dis callat, no?
Així com abans la diversitat és què faré quan trobi algú diferent a mi. I dèiem que era reflexió, mirar l'origen, saber que de bon bé, etc. Quan parlem de tolerància és ja participativa. És quan jo dic què ens està passant, doncs estem pensant diferent, què sento davant d'aquesta diferència, què necessito i què farem. O sigui que la comunicació no violenta es tanca el procés amb una acció. Uh-huh. Això vol dir una acció de millora, de, si més no, de tirar endavant.
Uh-huh. I d'alguna manera ho vaig integrant, no?, en el meu dia a dia i també respecte als altres, no?, inclús amb persones que no conegui, perquè moltes vegades sí que veiem actes d'intolerància, no?, amb persones que desconec, a més.
Sí. I la intolerància porta amb la teva opinió i judici, eh? Però jo m'agradaria també que obrir un tema per allà al proper programa, que és ser tolerant amb mi. Perquè primer ens hem de tolerar nosaltres mateixos. Totes aquelles parts.
Un gran tema que també és interessant.
Clar, perquè jo vaig tolerant el món, però no tolero a mi. Ho estic interpretant, però no ho estic fent.
Clar.
Mm? Uh-huh. A més, aquí és com tot un capítol que m'obre una porta de mi sincera, bonica i autèntica de com jo em tolero allò que encara no sé fer, allò que haig de millorar, allò que hauria de ser d'una altra forma. Uh-huh. Pensa que la tolerància és el preludi del perdó. Una persona no pot demanar perdó si primer no ha tolerat. I es tolera amb ella mateixa qualsevol acte que hagi fet escarni cap a algú. I el perdó no és he comès alguna cosa malament, perdona'm, sinó és tot un trànsit de comès alguna cosa no adequat, com ho has viscut tu, què puc fer per reparar-ho i acte seguit ho deixo anar. Però té que haver aquest compromís de reparació.
Clar. No, sí. No es tracta de dir perdona'm i ja està, no?, amb la paraula, i quedar-te tan ample, no?, de que tu ja ho has demanat perdó, sinó que es tracta també d'una acció, no?
I també el perdó cap a nosaltres, que quan jo em tolero a mi, és el mateix procés. Reconèixer, veure on està la situació, transitar-ho i deixar-ho anar.
Uh-huh. Molt bé. Bueno, pues, et sembla que vols comentar alguna altra cosa més de la tolerància?
No, podríem passar ja a les conclusions després.
Molt bé, pues, quan vulguis.
Què ens emportem?
Ricard, si et sembla, fem una mica de foco amb alguns conceptes que hem anat parlant i que segurament poden ser els més significatius amb aquest tema de la tolerància.
Sí, el primer diríem que per ser tolerant haig de tindre unes capacitats d'observació, de veure què està passant entre tu i jo, entre tu i la situació, o l'objecte o cosa. Després de poder expressar el que sento envers això, què necessito, i passar a l'acció, que és tota l'estructura d'aquesta comunicació anomenada no violenta. Si això ho integrem com una forma natural del ser humà, veurem que les situacions diverses no són mai un problema, sempre són una suma, mai resten. En el moment que jo, a davant d'algú, al costat d'algú, resto, és que ja no som tolerants. Ja no estem acceptant aquesta diversitat, ni l'estem incloent amb el que és el món, ni amb l'evolució humana. Segon, que per ser tolerant ho haig de ser primer amb mi i després amb tu. I que aquesta autotolerància, la forma d'entrar en mi, té molt que veure amb com jo em reconec. I parlàvem d'aquells missatges impulsors, de tot allò que a mi em deien no. No a què? No expressar, no expressar, no créixer, no ser... I tot això em farà una mica el diagnòstic de què està passant en mi i què estic fent amb els altres. Després, en el moment que jo ja identifico que sóc capaç de reconèixer aquesta part meva, ja puc començar a deixar anar i a transitar per aquest perdó que dèiem per reparar allò que sense voler o volent no he pogut fer. Això seria la conclusió del tolerar per després passar el que és el respecte i el que és el perdó per seguir endavant.
Molt bé. Bueno, doncs fins aquí el programa d'avui. Continuarem la setmana que ve parlant d'aquest respecte a mi mateix, no? Que crec que és interessant poder parlar-ne i posar-li foco. Moltes gràcies, Ricard.
Gràcies a tu, a Robert i als oients. Molt bona
sí,
nit.
Sí, molt bona nit a tots els oients. I ara, avui sí que m'agradaria acabar amb una cançó que parla de persones iguals. És una cançó que ens parla de l'esperança, persones que hem de tenir les mateixes oportunitats davant de la societat, independentment del sexe, de la classe social, la religió, la raça, l'edat, la cultura. Aquest tema forma part d'una campanya que es diu Dona la nota amb persones iguals, que organitza el camp d'aprenentatge Pau Casals i que crec que ens dona uns missatges molt, molt adequats al tema d'avui.
Viuen felices, feliços també. Ells avui mengen i elles també. Uns fan ganyotes i unes també. N'hi ha de ben llestos, de llestes també. I els que callen i els que també. Uns tenen pressa, les altres també. Moltes diverses. Estima.